a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Cinc minuts són els que passen de les 11 del matí d'aquest dimecres 1 d'abril de 2026. Espera que busco la pàgina correcta, oi? Perquè això sempre va bé. Diu, això és un acte, un acte de jurat. El jurat, format per Vicenç Llorca, president, Jordi Manent, secretari, Pilar Blasco, Anna Gual i Carla Fajardo, reunit a Premià de Dalt en sessió del 15 de novembre de 2025, ha premiat per unanimitat Estricta litúrgia d'Anton Ferrer Baig per considerar-la una obra d'alta qualitat literària, tot destacant l'encert a confegir una estructura poètica a manera de litúrgia, on hi romp amb força i a voltes amb ironia la vivència de la fe i la dimensió de la transcendència. En un temps de claror freda i rituals automatitzats, aquests poemes rescaten l'espurma primigènia que encara flameja sota les cendres dels dies. Anton Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Un segon, això, ara.
Bon dia.
Anava a dir... Gairebé fa poesia, el jurat aquí.
Sí, perquè tots són poetes, els del jurat.
Es nota.
Menys el secretari, que crec que no ho és.
Que no ho era.
Escriu prosa, els altres tots són poetes.
49è Premi de Poesia Maria Manent a un llibre de poemes d'Anton Ferrer, que va sobre la litúrgia.
Sí, 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 la litúrgia és el nexe que lliga tots els poemes, i si bé és veritat que alguns sembla que surtin una mica del tema, tots crec que en el fons queden col·locats al seu lloc dins del que és el calendari litúrgic.
Correcte.
I tenen d'alguna manera o d'una altra una connexió amb això.
Fas el tom de l'any.
Sí, 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 començo amb l'Advent, i acabo amb Crist Rei, que és l'última festa, per entendre'ns, de l'any litúrgic catòlic. Sí, sí.
Avui és, és vigília de Setmana Santa, oi?
Dimecres Sant.
Per tant, estem ja en un dels punts àlgids d'aquesta litúrgia festiva de la comunitat catòlica, i estem, evidentment, a voltes de Sant Jordi, que el tenim aquí al costat, i això és aquest és un dels llibres que es presenta aquest any, oi? Pel nostre Sant Jordi.
Sí, 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 és així, ha sortit fa unes quantes setmanes, i estarà a la venda per tothom qui li pugui interessar la poesia i aquest tema, però ja veurà que ho llegeixi, que el tema, és a dir, la litúrgia és el nexe i és el principal pretext, però aquí hi ha poesia, doncs, que va per altres àmbits també,
D'acord.
Que no és allò, és a dir, estrictament poesia religiosa.
Tot i l'estricta litúrgia,
però crec que això, llegint-ho, s'entén la lògica.
D'acord. Perquè, és a dir, com et planteges allò, utilitzar una cosa tan, anava a dir, clàssica, antiga, com la litúrgia catòlica, que té tants anys com l'Església, oi, que no en té pocs, per fer una obra tancada?
Clar, això comença... són poemes que venen de molt de temps enrere. Jo crec que algun fins i tot podia haver estat començat a esbossar al final de tot dels 90, però n'hi va haver uns quants que van sortir durant els primers 2000, i cap allà al 2010, 2011, jo veia que ja tenia una certa forma i que hi havia poemes de temàtica en aquell moment bastant més estrictament religiosos, que són ara el nucli, la part central, la part més propera, per entendre'ns, a la Setmana Santa, dels que hi ha aquí dintre. En aquell moment allò ja tenia, crec, una certa unitat, però jo no havia publicat mai poesia. De fet, no vaig publicar res fins fa uns quants anys, que vaig treure el Perdent la por, el que va ser ara fa 3 anys, i ho vaig ensenyar amb la persona que ha fet la pila, que és la Sònia Moll. I la Sònia Moll em va dir, diu, això és un llibre petitet, però que té sentit i que és compacte i que pot ser perfectament un llibre, vaja, és un llibre de poesia. El que passa és que era un moment en què tot això no tenia cap mena de requesta. potser en el moment on es va arribar al punt més àlgid de la secularització, a diferència de la resta del món, on hi havia uns paradigmes religiosos diferents, aquí es venia d'on es venia, i esclar, es anava cap a una societat molt més secularitzada, i aquest tipus de poesia no tenia encaix, llevat de persones que tenien una certa sensibilitat per aquests temes, etc. I en tot això jo vaig anar treballant el tema, i també va ser quan vaig fer una certa transformació poètica de la manera meva d'escriure, és a dir, els primers poemes eren poemes informals, eren poemes sense mètrica, i jo després he anat escrivint cada vegada en formes més mètriques, també n'escric que no són, però vaig introduir la forma cada vegada més, i aleshores vaig veure que podia anar omplint i complementant i construint a partir del que ja tenia, i allò que al començament eren 14, 15 poemes justos, doncs s'ha convertit en aquesta obra. I la societat també ha canviat. Hi ha una mirada diferent, fa uns quants anys hi ha un despertar vivim una societat molt decebuda, i les fórmules tan ideològiques clàssiques no donen solució a moltes dels problemes i dels patiments que té la gent, i la manera de viure la gent en una situació tant de consumisme i tanta absorció de l'atenció per les xarxes i per tot el que és cada vegada més crispat, més polèmic, sense que aporti res a la gent, faci que totes aquestes idees que hi havia de que es anava cap a una societat que era millor hagin anat enrere, i torna a haver-hi un cert espurneig que potser a vegades cal una reflexió més espiritual, o cal abordar les coses des d'una òptica una mica diferent. I això és el que ha fet aquest gir, que aquesta obra, que l'havia presentada en altres concursos i evidentment no tenia cap mena de requesta, i alguna persona d'algun jurat m'ho havia comentat. Diu, esclar, és que ja, aquesta obra no quadra amb els temps que es viu.
Amb l'estàndard actual.
Però ara hi ha aquest despertar, que no és un despertar, ahir ho explicava justament ahir, molt bé, el Ferran Sáez a l'Ara. No és un despertar estrictament religiós, és un despertar de l'espiritualitat, de la necessitat de buscar solucions per camins diferents dels que ens han portat fins a aquesta societat, on ara sembla que l'únic que sigui alternatiu és qui crida més o qui presenta solucions fàcils a problemes difícils. Potser hi ha una solució més interior, no? I això no vol dir només catolicisme, per descomptat, sinó que vol dir tornar cap a una espiritualitat i cap a un retorn cap a dins de les persones, i també cap a allò que comparteixen espiritualment, i una mica és el camí que segueix aquest llibre.
El que passa és que, clar, el monopoli de l'espiritualitat, i no només del catolicisme, sinó de la majoria de confessions religioses, no ha quedat final... per mort d'aquesta societat del que més d'un vol fugir per on ens ha portat, no ha quedat en parts radicalitzades, en parts que tenen una visió unívoca del món, de l'univers, i que per tant ets dels seus o ets l'enemic?
Clar, això és el que ha passat amb les elites i amb algunes persones que s'han tancat molt. Però la veritat és que la religiositat de la gent és una religiositat, almenys jo el que havia percebut al meu voltant, que era absolutament combinada amb la vida quotidiana i amb coses que aparentment són radicalment, algú podria dir, des d'aquests esquemes més clericals, no?
Correcte.
Que són antireligioses, no? A casa meva es renegava abundosament, i cada mes passa la capelleta de la Sagrada Família. És a dir, en realitat tots som molt eclèctics, i barregem coses i busquem solucions al que tenim. I sí que és veritat que hi ha, per exemple, en aquest retorn que hi ha ara cap a la religiositat, despunten persones de l'àmbit, per exemple, catòlic, que tenen una mirada molt carca, molt retrògrada, molt integrista, etc. De la mateixa manera que també hi ha un integrisme islàmic, etc. Però la gran massa de la gent combina les seves creences amb la seva vida, que no, per descomptat, la moral sexual catòlica no l'exerceix radicalment gaire gent en el conjunt de la societat, i el que hi ha és una realitat on les coses es barregen, més sincrètica, on hi ha elements pagans, on hi ha elements catòlics, i després hi ha els que volen capitalitzar aquests discursos. I després hi ha el realisme, de persones que estan en àmbit religiós, que es fan un tip de treballar per la gent, i a nivell de caritat, etc., i també a nivell de parròquies, per entendre'ns, i que tampoc no tenen aquesta mirada tan absolutament esbiaixada i radicalitzada. Uh-huh. Per tant, la religiositat és un amplíssim espectre.
Que va molt més enllà, probablement, d'allò. I és que et feia també una miqueta la pregunta, clar, en la darrera setmana, perquè és que ha estat a més en la darrera setmana i molt a prop nostre, ja des del cas d'aquell pare Escolapi que, sí, que, doncs, que va exercir aquí a l'Escola Pia i que ha sortit en un programa de televisió, etc, etc, fins als Abogados Cristianos, que també van presentar-se a Sant Camil també per resar per... Aleshores, clar, identificar això.
Ara tenim això, perquè ho veiem de fa dos dies.
Correcte, aquí, correcte.
Però ens hem oblidat, per exemple, de figures com Pere Casaldàliga, que va fer una feina enorme amb tota la gent de més pobra del Brasil. Ens hem oblidat de mirades com la del Papa Francesc de fa un any, que deia que hi havia un excés de clericalisme amb l'Església mateix. Ens hem oblidat de moltes mirades d'aquest tipus, i després ens hem oblidat d'una cosa tan senzilla com, per exemple, aquí Sitges, on aquestes coses apareixen absolutament combinades. És a dir, hi ha un poema molt divertit de la Cèlia Sánchez Mustic que barreja una processó de Setmana Santa amb una rua de Carnaval. És encertadíssim. La gent de Sitges, per exemple, és així. Aquestes coses les barregen sense cap mena de problema, ni un. Hi ha una continuïtat amb la vivència de les coses que no té res a veure amb aquestes mirades absolutament radicals, tant des del punt de vista integrista de doctrines com d'altres. I a més, la litúrgia, al final, és un llenguatge que té molta proximitat amb el llenguatge poètic, perquè són llenguatges que permeten, mentre tu dius coses, al mateix temps no només constatar realitat, sinó crear-ne de noves i fer-ne. I aquí s'obren unes vies que, deixant de banda totes aquestes figures més o menys radicalitzades, permeten aprofundir en tu mateix, buscar capes de tu mateix i buscar capes dins del funcionament mateix de la societat que ens permeten veure que sota de coses que semblen molt racionalitzades o molt fredes o molt modernes, i continua bullint una pulsió originària, la mateixa que hi havia en les religiositats més antigues, probablement en les paganes i probablement en les prehistòriques, on hi ha coses molt relacionades amb el naixement i la mort, al final. És a dir, que en el fons hi ha una continuïtat en tot això, i això d'això en parlo aquí.
La litúrgia és necessària per estructurar, en certa mesura, la creença.
La litúrgia és una manera que tenim, jo crec, d'aproximar-nos a allò que és incomprensible, que és el sagrat. El sagrat no entès només en la forma catòlica, sinó entès en el sentit que hi ha un component, hi ha uns elements que no entendrem mai, que tenen relació a això amb l'origen, amb el sentit de les coses, que fan que quan t'hi aproximes generen neguit, a vegades por, a vegades fascinació, coses que i ser-hi i són, les tenim aquí entre nosaltres, acaben explicant la societat, emergeixen de manera molt bèstia en moments socials determinats, per exemple, amb les revolucions es pot veure això, fins i tot les revolucions anticatòliques, quan hi ha hagut. És a dir, hi ha moments en què aquesta irracionalitat de fons acaba sorgint a la societat i acaba generant un seguit de convulsions. Aquest element tan incomprensible, aquest element de fons, que de fet és el mateix que trobem amb la passió amorosa, oi? És a dir, com pot ser que una persona que actua amb una racionalitat enorme, doncs quan es troba en una situació d'una passió amorosa és capaç de trencar els seus esquemes habituals de funcionament, de fer coses en societat que no hauria fet en la seva vida, etc. És a dir, hi ha tot de forces i d'elements que no sabem ben bé per on van, que ser i són, i la litúrgia, com el llenguatge poètic, és una manera d'aproximar-nos-hi. Per tant, hi ha una connexió entre el llenguatge poètic i el llenguatge litúrgic, com també hi ha altres llenguatges que ho permeten.
D'acord. I, per tant, aquesta litúrgia permet fer una estructura que, a més, ens porta en tot el cicle de l'any, el que hem comentat abans.
Exacte. I aquí Sitges és una cosa que es veu perfectament. Està desdibuixada amb altres localitats, i aquí Sitges, en canvi, continua marcant el dia a dia de la vida local, i és com un retorn enmig de tots els problemes que hi pugui haver, de les coses que ens preocupen a nivell local, que si els trens estan a punt d'espatllar-se definitivament, de si tenim a vegades alguna desgràcia, etc. Hi ha un retorn de les coses que s'ordenen al voltant d'aquest cicle que aquí és combinat festiu-litúrgic, però que és fonamental per entendre el funcionament de la societat.
Correcte.
Sitgetana.
El que passa és que és això. Reis és el dia dels regals dels nens. Setmana Santa són dos festius. Aquí a Catalunya són dos festius, un divendres i un dilluns. Tots Sants és un festiu al novembre i para de comptar. Corpus ja ha deixat de ser festa el dijous i aquí Arsitges es recorda el diumenge, però no tant probablement per la celebració litúrgica com per les catifes als carrers. Aleshores, estem mantenint les festes perdent el sentit de les mateixes?
No, jo crec que aquí, és a dir, el sentit... jo a vegades el símil que he fet servir és el símil de la custòdia buida. O sigui, una custòdia és un element litúrgic que serveix per exhibir el cos de
l'hòstia,
el cos de Crist, no?
I normalment són grossos.
I que té una parafernàlia molt gran al voltant, no? Aleshores, en la nostra societat el que ha passat és que ha anat creixent aquesta parafernàlia, val? Tot el que hi ha al voltant, amb mil coses, Nadal, celebracions, etc. I allò que hi havia al mig ha anat com desapareixent, amagant-se, ocultant-se. Està com a buit, però tothom s'ho vol fer venir al seu molí, eh? Hi ha gent que d'aquestes celebracions en fa una lectura en clau nacional, hi ha gent que en fa una lectura en clau social, evidentment els grans agents comercials, magatzems, etc., la fan en clau consumista, cadascú, és a dir, tothom vol omplir això, però això és un gran buit. Però és que aquest buit, al final, és el buit que hi ha hagut sempre, que hi ha tota una manera d'aproximar-nos al sagrat que se'n diu apofàntica, que vol dir que no anem a afirmar que les coses són així i només així, sinó que no podem afirmar res sobre allò que hi ha allà dins. És a dir, en el fons només hi ha un buit. Aquest buit, però que ho és tot, que també és ple, explica tota aquesta mena de coses que han anat passant al voltant, perquè no hi ha aproximacions que siguin plenament satisfactòries per entendre aquest element nuclear de sentit. I no només de sentit en sentit catòlic, sinó de sentit de la vida.
És a dir, sense l'existència d'aquest buit no hi hauria la custòdia.
Exacte, aquest buit inicial és al voltant d'on s'ha anat trenant tot això. Però aquest buit, que alguns volen omplir amb un discurs molt clar d'allò que hi ha dintre, per exemple aquestes mirades més integristes, o les mirades més polítiques, o les mirades més merament comercials, però en realitat allò és absolutament impossible d'entendre, perquè és aquesta mena d'element de sentit originari que és tenebrós, que és estrany, que no sabem ben bé com va, però que ens ho trobem en tot, i fins i tot la gent que no té cap contacte o que en té molt poc amb la religió, amb aquesta societat, tenen exactament el mateix problema de sentit, però ho aboquen cap a altres coses.
M'has fet pensar en les processions de festa major, aquí Sitges, multitudinàries,
exacte,
i que acompanyen a un tabernacle i un sant del que bona part de la processó ni se'n recorda mentre està al carrer.
Jo diria que, no, que sí que se n'en recorden, que la gent, a més, té un discurs al voltant de Sant Bartomeu, però són persones que no necessàriament són creients i en
per
canvi
això, per això, sí,
participen d'això en tots els elements, eh? I no en rebutgen cap. De vegades surten discursos que qüestionen coses, però totes són coses bastant inamovibles, en el sentit que hi ha un per l'altre tothom veu vàlid una part i entre tots plegats doncs mantenen el conjunt, i és un conjunt i és manifestament irracional. O sigui, una cosa com la sortida d'ofici d'aquí Sitges és el sumum de la irracionalitat. O sigui, una multitud en un dia d'agost que fa una calor que es trenca les pedres, ballant o movent-se o aplaudint aquests elements
alhora,
tots alhora, amb petards, etc. És allò que diuen, si vingués un marcià i s'ho mirés, diria què fan aquesta gent.
Tornant l'elus.
Però en canvi, és l'única manera que té tota aquesta gent de dialogar amb aquest irracional.
D'acord.
Que pot ser Sant Bartomeu o pot no ser-ho. Saps què vull dir? És a dir, en el fons és aquest buit que és on busquem el sentit del que fem, no?
Uh-huh. I que ens dona sentit com a col·lectivitat.
I que en el cas aquest claríssimament dona sentit com a col·lectivitat.
Uh-huh. Tornem una miqueta al llibre, perquè hem anat reflexionant.
Hem parlat molt, però del llibre no.
Hem parlat gaire del llibre, oi? A veure, com... Jo abans t'ho preguntava. El conjunt es va crear a partir de petites coses, tot sí. I que va haver una idea final per reconduir-ho.
Sí, sí, la temàtica era aquesta, va ser una cosa que va anar creixent i que en diferents moments, i ara ja al final, a veure, hi havia prou matèria com perquè quedés, per exemple, tot reflectit tot l'any, i al mateix temps uns elements que hi donaven sentit per davant i per darrere. Uh-huh. És a dir, l'estructura té una part de el començament introductòria, aquest recorregut per l'any, i després hi ha una part de tancament al final.
D'acord. Ens vols llegir alguna
poema?
Cosa?
Sí,
sí, home, sí.
Mira, en llegeixo un parell que tenen relació amb això que dèiem d'aquí Sitges.
A veure.
Aquest aparentment no sembla massa religiós. Es diu Trenc d'alba a l'estació de Sitges. Vestit de cendra, pujo el darrer tren del carnaval. Hi ha dos joves que es besen després d'haver-se estimat a la platja, sentint el trèmolo lluny de les rues. Altres, exhaustos, jeuen als seients. Duen disfresses fetes pallaringues i maquillatge traçant xeregalls. Vestits de cendra, a les estacions, homes i dones anem omplint combois i es van fonent, com si res, tals bobotes. Els que baixem al final del trajecte som ciutadans taciturns i fiables. I d'aquells nois sols queda purpurina que s'endurà el vent constant de l'andana, túnels enllà al budell de la ciutat. Mai no direm un dia érem nosaltres.
Carnaval, evidentment, que és una part també del calendari litúrgic, aquella, l'excepció.
La que precedeix el dimecres de cendra, que és aquest moment, aquest moment en què ens tornem grisos, no? I és el que explica.
I mai direm
poema,
que... No? Correcte.
Per exemple, aquí en tinc un altre que parla de Corpus, que de fet barreja el que seria una processó amb un poble de mar com és la de Sitges, amb una processó potser una mica més petita o més rural, com les que jo havia vist a Ribes, que eren una mica més senzilles, però que em serveix per dir unes coses. El llegiré. Corpus. Al juny el sol es pon amb majestat il·lesa. El mar en reverbera la llum i l'esplendor. El vol branden campanes i s'obren amb peresa les grans portes del temple, que és hàbit de claror. La plata de la creu es fa d'or quan la llepa el darrer raig de llum del roig i encès ponent. La porta un escolar, mandrós, ganassa, plepa, seguit d'un grup de nanos que han fet el sagrament de la comunió. Darrere, circunspectes, caminen feligreses amb ciris a les mans. I amb ulleres de sol tibats, rígids, provectes, vuit homes concirosos, mudats, força arrogants, han desplegat el tàlam que es constrau i que estesa i s'infla com les veles d'un primitiu xabec dels que solcava el mar quan dels dofins l'estesa honrava els sants apòstols guiant-los a bon plec. A sota, el capellà entona una salmòdia. És vell, té pocs cabells i els ulls al fons d'un cau. Coberta amb l'humeral, eleva la custòdia que pesa i es decanta i es redreça i decau. No hi ha ningú als balcons. Hi ha nois a les terrasses que aixequen les cerveses i contemplen el mar, botit de nedadors i surfistes audaces. El ponent en recalca el relleu muscular, els bíceps, els deltoides i els trapezis, icones d'un gran déu esportista, fort, vell, àgil, veloç, que esquitxat per l'escuma jovial de les ones, oficia l'estiu, la gran festa del cos.
Doncs el Corpus, o l'arribada del Corpus, que és un altre dels aspectes aquests de la litúrgia anual que ens narra a través de les poesies a Anton. I tenim algun altre? Vinga, per
sí.
Tancar, vinga.
Doncs llegiré el primer.
El primer.
El primer, que és el que jo crec que dona una mica sentit amb això que deia, és a dir, hi ha el mateix origen en el que ha acabat sent litúrgies o religions o aquest tipus de formes, d'altres coses de la vida que són molt importants, com la mateixa passió amorosa, uh-huh. o com altres coses que són absolutament inexplicables. I és una cosa que ve de molt lluny, i aquí ho simbolitzo amb el foc.
Endavant.
És un poema que es diu Claror freda. Quan hagis de canviar la bombeta fosa per leds de baix consum de claror freda, honora la vella carcassa de vidre empolsat. Ajaça-la amb cura el tou de la mà, càlid cadafal, i vetlla amb respecte el filament romput. Cremava en el buit, com tu, però resplendia. Llavors entendràs que vens de la nit i del foc paurós carburava el perol i enardia els amants. Oh, quanta desmesura! Les cendres eren tèbies l'endemà al dematí i els gats s'hi rebejaven. Quan ja no quedin flames, ni ignis filaments, i la llum sigui inocua, recorda bé que ets sols caliu del foc procàs, del foc sagrat de les cavernes.
Doncs la bombeta, el filament de la bombeta que serveix per una metàfora. Anava a dir, clar, ara ja cada cop hi ha menys bombetes amb filaments.
Per això, aquí es parla justament d'això.
D'això,
és a dir,
oi?
Si al moment que anem cap a aquesta claror freda dels leds...
perdem una part.
Aquesta mica de foc... Això que quedava d'aquell foc de la llar de foc i de la cuina, que era el filament encès de la bombeta que cremava dins del buit, també ho perdem. És un moment per recordar que en el fons venim de tot això, d'aquest caliu estrany, inexplicable, on hi ha les passions, per una banda, i on hi ha la fascinació per allò que no entenem, no? Que és el sentit.
Doncs qui vulgui entrar en aquestes reflexions, que van molt més enllà, que permeten una segona lectura... i que permeten sobretot llegir amb facilitat el tom de l'any, perquè ja han sentit, són poemes macos i no són difícils.
No, són poemes que s'entenen.
S'entenen, i això és una part molt, molt important. Doncs es pot acostar en aquesta estricta litúrgia. És el premi Maria Manent de poesia, 49è premi Maria Manent, i és un nou poemari, l'Anton, que s'hi ha posat de gran a publicar llibres de poesia, però bé, que de moment vam parlar amb tu del de Roma també, oi?
Exacte, el turisme interior.
El turisme interior.
I l'anterior també, Perdent la por, que va ser el primer que vaig treure,
exacte.
Perdent
per tant,
la por de publicar. Sí,
doncs
sí.
Aleshores hem perdut la por, hem viatjat a Roma i ara hem fet el calendari anual amb aquesta estricta litúrgia. Tom Ferret, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies
estoneta,
a vosaltres.
I bé, i que vagi molt bé, i el proper poemari et tornem a tenir aquí.
Si n'hi ha algun altre i en voleu, doncs ja tornaré.
Perfecte.
Gràcies.